I a l'espai de la clínica Terres de l'Ebre avui parlarem sobre el Dia Mundial de la Síndrome d'Alcoholisme Fetal que va tenir lloc el passat 9 de setembre. Per parlar-ne, per saber què és aquesta síndrome d'alcoholisme fetal, quines són les causes, com es pot previndre, bé, per saber tot el que l'envolta, tenim amb nosaltres a Victòria Panisello, psicòloga clínica del CAS. Molt bon dia, Victòria.
Hola, bon dia, Imma.
Bé, com dèiem, el 9 de setembre es va celebrar el Dia Mundial de la Síndrome de l'Alcoholisme Fetal. Bueno, he dit celebrar, però no és correcte celebrar, no?
Clar, seria més sensibilitzar, conscienciar la nostra societat sobre aquest trastorn de l'espectre alcohòlic fetal que abarca diferents graus dins de la malaltia, no? Clar, el síndrome d'alcohòlic fetal seria la màxima representació i el màxim grau d'afectació d'aquesta malaltia.
Molt bé.
Si vols, puc definir una miqueta del que parlem, que
sí,
és això del trastorn de l'espectre alcohòlic fetal.
Sí. Explica-ho, sí.
Sí, a veure, és un trastorn del neurodesenvolupament que a la vegada és permanent i que està causat pel consum matern d'alcohol durant l'embaràs, que dona lloc a una sèrie d'alteracions físiques i del sistema nerviós central, que se tradueixen en un ampli espectre de manifestacions clíniques, principalment a nivell o de l'esfera neurocognitiva i també conductual, que si vols després ens centrarem més en aquestes alteracions.
Sí. Molt bé. Durant l'embaràs, com tu deies, el fet de consumir alcohol pot comportar a traspassar aquesta malaltia, per dir-ho així, no? O crear-li aquesta malaltia al nostre bebè, en aquest cas. Llavors,
sí,
durant l'embaràs hi ha algun moment que es pugui consumir alcohol? Perquè a vegades pots dir, mira, no passa res si durant el primer trimestre es beu alguna cervesa, per exemple, o és durant tot l'embaràs que hem de crear consciència?
És molt interessant aquesta pregunta perquè cal subratllar que no hi ha un període segur en l'embaràs. O sigui, no existeix una dosi segura al llarg dels 9 mesos, no? Que pugui estar la dona, la mare embarassada, sense risc de poder patir sintomatologia associada al consum d'alcohol, ja que danya a qualsevol etapa de l'embaràs. Per tant, podem dir que hi ha una relació directa entre alcohol i embaràs i els efectes adversos, tant a nivell en el moment de la gestació com després en el desenvolupament del nadó, el desenvolupament fetal i després del nadó. Clar, és una malaltia o és un trastorn que se va identificar a finals dels anys 60, però cal assenyalar que encara és un gran desconegut. És un gran desconegut i per què? Pues per problemes que tenim a l'hora de fer un diagnòstic, per la falta de proves físiques i avaluacions neuropsicològiques segures. A nivell físic hem de tindre molt en compte tant els signes com els símptomes que pot presentar el nadó al nàixer i també una avaluació neuropsicològica i conductual molt, molt ajustada, molt precisa. El que passa és que, clar, que tenim unes limitacions perquè normalment ens trobem que la mare envia a negar el consum d'alcohol que ha fet durant l'embaràs degut a els sentiments de culpabilitat que això pot acompanyar, així com l'estigma que encara tenim sobre la malaltia alcohòlica a la nostra societat i les conseqüències negatives que poden anar associades en aquest problema, com podria ser la retirada del bebè.
Claro. Llavors, tema riscos, així per dir-ne alguns així directes, i quins riscos corre, a més de crear-li al nadó aquesta afectació, aquest trastorn i aquesta síndrome? Perquè poden passar més coses.
Clar, estàvem parlant d'aquests efectes adversos en la gestació i després en el nadó. Clar, en quant a l'afectació en la mare, seria que pot hi haure un avortament espontani, pot néixer abans de lo previst, un nadó prematur, o amb síndrome d'abstinència, evidentment, o també un nadó, un bebè, en baix pes al néixer. Això seria durant l'embaràs. I després les conseqüències amb el bebè serien problemes físics, problemes psicològics, a nivell comportamental, problemes d'aprenentatge, amb conseqüències permanents de per vida, i després, si el consum de la mare ha sigut molt, molt elevat durant els 9 mesos d'embaràs, podríem ja parlar del síndrome d'abstinència, el síndrome alcohòlic fetal. Això ja se tradueix en retras mental, en problemes cardíacs, o tindré un trastorn per dèficit d'atenció, una lesió cerebral greu, un llarg, etcètera, de problemes.
Un llistat massa llarg, pot ser, per a la falta de conscienciació, sí, pot ser, sí. que hi ha. Això és irreversible, crec que deies al principi.
Correcte. Clar, tota aquesta sintomatologia perdurarà al llarg de la vida. En la vida adulta de la persona continuarà tenint problemes associats a aquest trastorn de l'alcohòlic fetal.
Molt bé, així que a totes les mares, és que a totes les mares que hi hagi ara mateix que vulgueu tindre un fill, que l'estigueu gestant, una mica de consciència que al final... el que passa, jo crec que un dels grans problemes que tenim en aquest sentit és la cultura que tenim aquí, de que qui no beu alcohol és el raro, i llavors ens acostumem tant al consum que potser ens falta el que hem estat dient tot el rato, ens falta conscienciar-nos.
Clar, més psicoeducació, no?, sobre el tema de l'alcohol. Clar, l'alcohol és el que diem, no?, és una droga legal, té moltíssima disponibilitat a la nostra cultura, a la nostra societat, perquè és una substància psicoactiva, que és legal, però una substància psicoactiva i que ens crea molts problemes. Avui estem parlant problemes a la mare embarassada, però també problemes a tercers, provocats perquè busca tindre alteracions en el nostre comportament, maltractaments, alteracions físiques, orgàniques. Pensa que hi ha més de 60 malalties associades al consum d'alcohol. I un llarg, etcètera. Problemes de salut mental importants.
Claro. Ja per acabar, Victòria, m'agradaria que em diguessis així alguns titulars, missatges d'estos directes per a crear consciència a la gent que ens escolta.
Bé, podríem fer com una mica de resum, una mica de titulars, que seria, tenir en compte que el trastorn de l'espectre alcohòlic fetal és una malaltia crònica i, per tant, no es cura, és a dir, no desapareix aquest problema, aquest trastorn, no desapareix en l'edat, sinó que perdura al llarg de tota la vida adulta, i que quan abans es fa el diagnòstic, millor per poder acompanyar el nen en el seu desenvolupament. I sobretot perquè també l'entorn en què està el nen entengui i comprengui què és el que li està passant. I això, clar, si l'entorn està al corrent d'aquesta malaltia, podrà ajudar, tindrà un impacte més positiu en el desenvolupament del nen. I també a la vegada donem visibilitat al trastorn. I podem donar, proporcionar més respostes al tractament, que el tractament sempre ha de ser disciplinat, multidisciplinat. Combinat psicològic, tractament psicològic, abordatge psicològic i també farmacològic, si cal.
Molt bé. Victòria Panisello, psicòloga clínica del CAS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a veure si amb aquesta conversa creem una miqueta més de consciència. Moltíssimes gràcies.
Clar, és important resaltar ja per acabar, Imma, que és l'únic problema de retras mental que se pot prevenir. Per tant... Claro. Alerta, I a consum zero durant l'embaràs, almenys.
Claro, que sí, que al final no estan de temps. Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Gràcies a tu, Emma. Adéu.
Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.